tema de lesiones, porque cualquier tipo de problema en ese sentido nos va a retrasar la puesta a punto de Álvaro, ¿no? Después de 3 meses prácticamente sin poder entrenar con un grupo.
S'espera una bona entrada a l'Stage Front Stadium per aquest espanyol aldenc que començarà a 6:45 i que, evidentment, seguirem en directe a RAC1 amb l'Edu de Batlle, en Joan Camí i el gran Dani Solsona.
I en bàsquet, el Barça, que ja es va dur la primera rebregada de la temporada, s'ha quedat sense final de Supercopa després de perdre ahir el primer clàssic de la temporada contra el Real Madrid, que va seguir l'enviat especial de RAC1 a Múrcia. Dani Aguilar, bon dia.
Bon dia, sí, de nou al Real Madrid, però aquesta vegada a les semifinals. La Supercopa ACB sembla portar segell blanc, campió 5 vegades consecutives, i és a la final per aconseguir la 6ª. Victòria ahir davant el Barça, sense pal·liatius, d'un equip fet davant un altre que s'ha de fer, i és important que aquesta cocció arrenqui ja, perquè hi ha alguns detalls que no conviden a l'optimisme. Roger Grimau segueix demanant paciència.
Hem de posar una miqueta en context la situació que hem tingut. Ja sé que tots els equips tenen jugadors al Mundial, però hem tingut tot just dos entrenaments grupals i, evidentment, tot i que hi ha jugadors que ja es coneixen d'altres anys, alguns mecanismes encara ens falten per agafar, per suposat. M'agradaria haver pogut estar un pèl millor avui tot el partit, a més quan està jugant un títol, però jo crec que hem de contextualitzar una miqueta la situació que tenim.
Però la realitat diu que ara mateix el Madrid està molt més lluny que els 10 punts que van separar ahir tots dos equips, un 80-90 en què només es van salvar els 27 de la Pro Vítola. Campazzo va tornar per la porta gran A, i per punts els que es van dur sobre la sella d'Ario Brizuela després d'una trompada amb Edi Tavares, que va fer el que va voler amb Billy Hernán Gómez. La final avui a les 7, Madrid Unicaja. Els malaguenys van guanyar l'anfitrió Camp Murcia a l'altra semifinal.
Gràcies, Dani, i ahir dissabte també hem de dir que va ser el primer dia que els 6 equips que competeixen a la prova preliminar de la Copa de l'Amèrica de Vilanova i la Geltrú van poder, per fi, competir a l'aigua, perquè recordeu que divendres la competició no es va poder celebrar pel temporal, però no es van disputar totes les regates previstes. Més detalls des de la capital del Garraf, Sergi Molina.
Divendres una tempesta va obligar a suspendre les 3 primeres regates de la prova, i ahir dissabte el protagonisme se'l va endur el poc vent que va bufar durant la jornada a Vilanova i la Geltrú. S'havien de fer 4 proves, però només es van poder fer 2 perquè les regates no es poden iniciar amb un vent inferior a 6 nusos, i això és el que va passar ahir. L'equip de França, que torna en guany a la competició, va primer a les classificacions amb 15 punts. El segueix l'equip de Nova Zelanda, que és el que va guanyar l'anterior Copa Amèrica, i ho fa amb 13 punts. Aquest diumenge, però, les posicions podrien canviar, perquè encara queden 3 regates més, es faran a partir de les 3 de la tarda. Després, els 2 primers classificats s'enfrontaran sols a la gran final de la competició, que serà cap a les 5 de la tarda. Totes les regates es poden seguir des de la platja de Vilanova i la Geltrú. Tot i això, durant tot el dia, l'accés a la façana marítima en vehicle privat estarà restringit. S'han habilitat aparcaments dissuasius i es recomana venir a la ciutat en transport públic.
Alguna altra cosa, Quim?
Sí, Aitor Ariño va tornar a jugar ahir amb el Barça d'handbol després de gairebé 9 mesos de baixa per lesió, i a més va tornar amb victòria 46-18 contra el Conca en partit de Lliga Sobal. A les 3 de la tarda començarà la cursa del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 amb el madrileny de Ferrari Carlos Sainz de la Pol, i Sepp Kuss ja és el guanyador virtual de la Vuelta després de superar-hi sense problemes l'última etapa de mitja muntanya que va guanyar Wout Poels a Guadarrama. Aquesta tarda es disputa la darrera etapa de perfil pla i 101 quilòmetres amb un circuit urbà a Madrid.
Gràcies, Quim, fins ara.
Bon dia.
Ara són les 9:03, temps de mirar com està per la finestra la meteorologia. Què tal, Xavi Segura? Bon dia.
Bon dia.
Tot i que el veig tapadot el dia, ara mateix, sí. Ha de fer sol?
Sí, avui serà un dia una mica més canviant. Ara mateix tenim boires o boirines a molts punts, molta humitat, també aquesta pols amb suspensió que ha anat a més, fa que el cel estigui terrós amb calitja, i el que diem, aquests núvols que han anat arribant, unes nuvolades, unes bandes de núvols que poden anar creuant tot el territori de sud a nord. Ara mateix hi ha sobretot núvols a Tarragona, Barcelona, però vaja, ja diem que serà un dia de cel una mica més canviant, sense descartar algunes gotellades, sobretot a Ponent i Terres de l'Ebre. Ara mateix, per exemple, prou plou al voltant de les Terres de l'Ebre, i aquesta temperatura que ja ha pujat de nit, nits tropicals a la costa i caluixa fogó que toca sostre avui, ambient estiuenc, màximes de 27 a 33 graus. Entre la tarda i vespre arribaran més xàfecs al Pirineu, Prepirineu de Lleida, sense descartar alguna tempesta intensa, i també caurà algun ruixat dispers a Ponent i al voltant dels ports. Un dia més canviant i d'espera, diguéssim, tot plegat al preludi d'un front que ens creuarà la matinada de dilluns amb xàfecs a diverses comarques. Sembla que els més probables apunten punts del litoral i prelitoral, i tot i que no es pot descartar alguna tempesta local intensa, en principi res a veure amb el temporal de divendres, un canvi de temps que passarà molt ràpid i dilluns al matí tornarà la calma amb temperatures que tiraran cap avall.
Ara són les 9 i 5 minuts. Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
RAC 1.
Per fer la tornada més suportable, pots mirar totes les fotos de les vacances per enèsima vegada o mirar-te les ulleres que necessites amb descompte extra. A Mas Vision tens un 30% de descompte en vidres progressius i, a més, un cupó acumulable de 50 euros. Descarrega't a la Mas Vision.es. La tornada millor amb Mas Vision.
Per nosaltres no hi ha acte mèdic sense contacte humà, íntim, personal i professional. Assistència sanitària, la dels metges.
Vols estar al dia amb salut, fiscalitat i herències, alimentació, viatges o cultura? Apunta't a la nova temporada de trobades amb experts de B65 i gaudeix dels consells de Josep Cuní, Ada Parellada, Rafael Ignacio Barraquer i molts altres. Inscriu-te a B65.cat i reserva plaça per la jornada inaugural a la Pedrera. B65, la nova comunitat sènior impulsada pel RAC.
Aconsegueix amb La Vanguardia una bateria de cuina WMF valorada amb 369,99 euros. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't de regal 4 olles amb tapa i un cassó. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i cuina com un gran xef amb La Vanguardia i WMF.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
RAC1. Aquest diumenge a les 4, Superesports de RAC1, amb Xavi Puig. A les 6, serem al Derbi Europa Sant Andreu de Segona Federació de Futbol. A 6:45, Espanyol Aldenc, amb Edu de Batlle, Joan Camí i els comentaris de Dani Solsona. A les 7, la final de la Supercopa ACB de bàsquet. A les 9, Real Madrid, Real Societat. Pendents del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 i l'etapa final de la Vuelta. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada. Aquest diumenge, Superesports a RAC1. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1. RAC1.
Vicenters, te habla Vicentas y Deportes. Se interrumpimos esta programación ñorda asquerosa para anunciar que Vicentas y Deportes ha comprado la hora de 7 a 8 del vespre para hacer La Hora Vicenta, el programa deportivo que te interesa, nena, con autógrafos, entrevistas, radiografías y las mejores tertulianas barcelonistas. Atención, porque contem amb Joaquín María Puñal. Tertulianas como Inma Pedemonte y también el Justin Bieber de la perruquería, que es Josep Pons. Todo esto y mucho menos en La Hora Vicenta, de 7 a 8. Una hora más en, yo que sé.
Versió RAC 1. Cada tarde de 3 a 8, amb Toni Clapés.
Marcelina, esto hay que celebrarlo. Un piquito.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Què? Puigdemont i Yolanda Díaz negocien a Brussel·les la...
Qui?
En aquesta reunió hi surt l'exdiputat dels Comuns Jaume Sens i l'eurodiputat de Junts, Toni...
Com?
Lewandowski. De penal, va donar la victòria als Blaugrana a Pamplona mentre que Porto...
Quan?
L'altre protagonista del cap de setmana és la pluja. Ara ja entrem en les últimes hores d'aquest...
On?
I mentre el canal segueixen traient aigua i molt de fang i comencen a valorar els danys...
I per què?
El Barça ja ho sabeu, pendents de les sortides que després puguin permetre a l'equip reforçar.
Cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu Líder us explica tot el que passa. RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora. RAC 1. Tots som 1. Via Lliure. Amb Xavi Bundó.
Ara són les 9 i 9 minuts.
Cuando hay un acuerdo no cabe unilateralidad alguna.
La meva impressió
és de que d'aquí a finals de novembre és una mica difícil que hi hagi un projecte de llei i que aquest projecte de llei pugui ser aprovat.
I Esquerra Republicana hi dona, per descomptada, una llei d'amnistia que només falta acabar de concretar.
Que no es pensin que el temps els arreglarà els problemes com feia Rajoy, perquè es poden endur sorpreses. I això va pel català i també va per l'amnistia.
Qui ha posat la proposta davant del Consell és a qui li correspon i a qui li estem, no?, demanant i exigint que faci el màxim perquè s'aprovi i perquè tiri endavant.
No sóc la Barbie Aventura, sóc la Barbie estereotípica, la Barbie que et ve al cap quan algú diu «Pensa en una Barbie!»
De debò, tia, ets una plasta. Ets molt plasta.
Va, fem com si no hagués passat res.
No, has de triar aquesta. T'he donat dues opcions perquè tinguis una sensació de control.
Llavors no hi ha primera opció?
No, tu has de tapar el forat tota sola. A mi no em diguis res, digue'ls als de Mattel, les normes espanyols.
Però jo no vull.
Doncs au, visca la cel·lulitis.
No, 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 d'acord, sí. Envia'm pel portal.
Ara són les 9 i 11 minuts d'aquest diumenge 17 de setembre. Avui que estem acompanyats en temps de tertúlia de la Sara González. Com estàs, Sara? Bon dia.
Bé, molt bon dia.
Hola, Antonio Baños, bon dia.
Déu vos guard.
També ens acompanya el Pau Canaleta. Com va, Pau?
Què tal, Xavi? Bon dia.
I també la Milagros Pérez Oliva. Com
Què
estàs,
tal?
Mila?
Bon dia.
De seguida, d'aquí una estoneta, començarem a parlar del que és, en fi, el tema polític dels dies i dels pròxims dies, del que ve i del que vindrà, que és l'amnistia. Hem sentit la veu de Yolanda Díaz, la vicepresidenta del govern d'Espanya, a La Vanguardia, advertint als independentistes que ha d'haver-hi renúncies al voltant de la unilateralitat per poder tirar endavant aquesta llei. Ens plantejarem què és el que va dir ahir també Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Òbviament, això serà d'aquí a una estona, parlant en temps de tertúlia. Anirem a Itàlia també per conèixer l'última hora del que està passant a Lampedusa, en fi, que és una cosa increïble. Han arribat 10.000 persones en 3 dies a una illa que hi ha 6.000 persones, 6.000 habitants, una illa que és una quarta part de Formentera, per fer-nos una idea de la mida. Formentera, que sempre la tenim com la illa petita, doncs una quarta part d'allò. Un autèntic desastre humanitari. Avui Ursula von der Leyen ha d'anar fins allà. Ho ha demanat que Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que es desplaci per veure in situ el desastre. Però abans, quan falten 3 minuts per arribar a un quart de 10 del matí, la notícia de les últimes hores, o vaja, de l'última hora, que ens ha sorprès, perquè té a veure amb el món de la ràdio i té a veure amb el món de l'esport, és la mort de Pepe Domingo Castaño, l'home que durant una pila d'anys va obrir primer la cadena SER amb el Carrusel Deportivo i després amb el Tiempo de Juego de la COPE. Aquests hola, hola.
Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego, el de los goles, el de la emoción, el del espectáculo.
Una manera de fer ràdio que, en fi, que va triomfar, que ho ha fet durant dècades. Primer la cadena SER, des de fa una mica més d'una dècada a la cadena COPE. Un mite del món de la ràdio, perquè es va dedicar no només a la ràdio esportiva, es va dedicar a la publicitat, la va transformar completament. La idea del Pepe un purito, que tothom se'n recorda, no? Em fa que sí el Canaleta i el Baños. Aquesta idea de fer una... en què la publicitat era divertida, no? Que és una cosa que normalment havia estat tediosa i Pepe Domingo ho incorpora com una part més de l'entreteniment, no?
Qué feos, pero qué bueno.
Sí, exacte. I en fer una veu absolutament icònica, també, no? Molt reconeixible. Però és que molta gent només recorda aquesta part, que és la part esportiva, però és que Pepe Domingo Castaño va renovar la ràdio musical també, va estar amb el Lucky una pila d'anys a la cadena SER, venia de Galícia on va triomfar, en fi, va fer televisió
espanyola,
va ser cantant fins i tot, va publicar discos, vull dir que té una trajectòria llarguíssima i ha estat un emblema de la ràdio i de la comunicació a Espanya. Una persona que el coneixia perquè va estar una pila d'anys treballant també amb les tertúlies de la COPE, el Miguel Rico. Què tal, Miguel? Bon dia. Hola, Miguel.
Pues, no, hola, hola.
Ara sí que te sentim. Com estàs?
Pues, la veritat és que m'ha assabentat per vosaltres.
Què dius ara?
Sí, sí. Perquè això ha estat rapidíssim. Crec que dimecres o així tenien problemes de gola, i van donar un tractament, no va funcionar el tractament i s'ha mort. I ara la primera sensació que tinc és que el Pepe Domingo fa gairebé un any va treure un llibre i s'ha dedicat aquest any acomiadar-se com si diguéssim de tots els companys que tenia tot arreu, a totes les emissores i a tots els racons d'Espanya. I de fet va venir aquí a Barcelona, vam estar a dinar junts uns quants i bueno, doncs mira, s'ha acabat. És una cosa difícil d'entendre perquè sense una veu com la seva no hi ha paraules que ho expliquin.
Miquel, et refereixes a un llibre, però també el vam entrevistar el mes de gener de l'any passat, que era un llibre que es deia Hasta que se me acaben les paraules, precisament.
Exacte,
no? I era un llibre on explicava tota la seva vida, des del seu padró natal, on va néixer amb una família molt humil, amb 12 germans, que va passar per un principi que havia de ser frare, i es va adonar que no era la seva voluntat, el que li va costar dedicar-se a la ràdio, com s'hi va volcar i va acabar a Madrid, explica tot el trànsit també de la cadena SER a la COPE, molt traumàtic, i explicava, en fi, tota la seva trajectòria, que deia al principi que hi ha una pila de gent que el recorda per el hola hola, però que Pepe Domingo Castaño és molt més que aquest hola hola, és molt més que el que ha estat, i ha estat molt, per la ràdio esportiva.
Sí, sí, i ha transformat el fenomen de la publicitat en un espectacle. Ha estat un locutor, un animador, una cosa fora de xar, i ara amb aquesta voràgine de sensacions que t'he arrebatat des de fa mitja hora, tractava de saber els anys que hem estat junts i sincerament no sé, però jo diria que són més de 30. Cada setmana amb la història dels vols i del pit-pit i del Pepe un purito i en fi, no ho sé, no sé què té. És un forat que no s'omplirà mai.
He de dir que em sorprèn el que em deia el Miguel Rigo, perquè Pepe Domingo Castaño tenia 80 anys. És veritat que havia tingut problemes de salut, en el seu dia va tenir un infart. Recordo que va passar-ho molt malament amb la Covid, va agafar la Covid i en l'època del coronavirus va estar de baixa molt de temps i li va costar moltíssim tornar. Jo pensava que hi havia avisos, diguem-ne, és a dir, que els més pròxims sabíeu que potser no estava del tot bé, però em dius que ha estat molt sobtat, això.
No, perquè jo, vaja, a mi m'ha agafat com si fos un de patac, una cosa, i clar, he trucat als meus companys i els més propers amb ells, els que estaven amb ells cada dia, i m'han explicat això, que això ha estat de dimecres cap aquí, pam, i fora.
Com estan ells, Paco González i companyia?
Pues destrossats, literalment destrossats, tenint en compte que a més avui han de sortir d'anar a la cara perquè avui és diumenge.
Clar.
I
ha tiempo de juego.
Sí, sí, tiempo de juego que comença d'aquí un parell d'hores, com aquell que diu a les 12 fins a l'una i mitja del matí. O sigui que serà un dia llarguíssim i patidíssim, sense comptar que la majoria d'ells han estat tota la nit sense dormir.
Una persona que el coneix perfectament perquè va treballar una pila d'anys quan eren precisament a la redacció d'esports de la cadena SER, tot i que ell amb el trànsit no va canviar, i això ens ho explicava també fa uns mesos en una conversa que mantenia amb el Plat Estrella, és el José Antonio Ponsetti. Què tal, Ponsetti? Bon dia, com estàs?
Què tal, nois? Com esteu? Bon dia.
Ens deia el Rico que se n'ha assabentat perquè l'hem trucat.
I jo vaig acabar tardíssim ahir a Carrusel, i com molt bé... Hola, Rico.
Hola, què tal, Ponsetti?
I com deia ell, és que no, ningú s'ho esperava, és que no estava en ningú guió que això pogués passar d'aquesta manera tan sobtada, no? Vosaltres sabeu que jo amb tots ells mantinc una relació bestial perquè segueix sent els meus amics de tota la vida, i amb el Pepe especialment, i la veritat és que és un pal bestial, no? M'ha vingut al cap el primer cop meu a Carrusel, us parlo any 88-89, quan el Pepe Domingo es va equivocar, i em va donar pas com José Antonio Polvetti, i des d'aleshores vam riure moltíssim, hi havia una narrada en el guió. El Pepe Domingo tenia aquestes coses, no? I eren coses bestials.
Me'n sembla boníssim, això no ho sabia. O sigui, el primer cop que et donen pas al Carrusel et diuen Polvetti en comptes de Ponsetti, no m'ho puc creure.
Sí, em diuen Polvetti. Jo estava a Barcelona fent un partit d'handbol del Barça i no recordo estar aquí, ja, ja ha passat una eternitat. I clar, va ser, no vam poder fer pas, vam començar a riure tots, perquè ells, menys el Pepe Domingo, tots se'n van donar compte que m'estava donant malament el pas, no? I jo, clar, jo imagina't, jo era un pipiolo, un nano molt, molt jove començant amb això, i vaig començar a riure jo també, perquè de cop i volta, a més, em podia haver dit qualsevol cosa, però per dir-hi va quedar com una anècdota demoradora, no? I sempre rèiem d'aquest pas i sempre ho comentàvem.
Bueno, estic que et diria...
amb el Rico, amb aquesta espècie de creuada que ha sigut aquest darrer any, ha publicat en Penguin en Random House el llibre, i ara fa 4 dies també van treure un altre llibre, La gent de Tiempo de Juego, però Pepe ha estat anant per tots cantons aquest any, no? I és una mica sorprenent, no?, aquesta història, no?
Hi ha una cosa molt important del que acabes de dir, Ponseti, no? que la impressió, i crec que l'èxit del que va ser aquella redacció en el seu dia a la cadena SER, i el que després ha estat també la cadena COPE, és el riure, és la broma. O sigui, era un grup de col·legues que estàveu treballant junts, d'amics, i que bàsicament anàveu a passar-ho bé a la ràdio.
Sí, bàsicament funcionava així, eh? Bàsicament era, aquesta és la història de com es va formar realment aquest grup de carrossers, no? I van haver-hi les seves històries. Bueno, ja t'ho vaig explicar quan vam estar junts, que a mi em va enganxar als Estats Units al gran canvi, que ells volien que jo estigués a la COPE.
Sí, sí.
Ells van fer punys i mànigues, perquè, i el Pepe Domingo especialment, el Pepe Domingo els va dir que si tenia que ser per un tema de cèntims, que ell es creia cèntims dels seus perquè jo me n'anés a la COPE, no? Però hi havia un punt més, no? I era la que jo volia seguir visquent als Estats Units. Després la vida, mira, la seva sortida, el que va provocar, no? Va provocar un terratrèmol de tal magnitud que jo 2 anys després vaig acabar a Madrid, cosa que no estava prevista en el guió, no? I des d'aleshores ha continuat aquest rumrum, no? Aquesta història l'hem seguit veient i parlant de moltes coses, no? Però Pepe Domingo, sobretot, per sobre de tot, ho deia molt bé el Rico, no? Ha canviat, o va canviar en el seu moment, perquè clar, estem parlant de finals dels 80, és que no fa 4 dies, fa molt més de 30 anys, va canviar totalment el que era el concepte de la ràdio esportiva a l'hora de, entre cometes, vendre publicitat, no?
Sí, sí.
O a l'hora d'aquest punt que nosaltres dèiem en aquell moment i que és el que ha estat, no?, que ha sigut el tema d'animar els programes d'esport, no? Ell va canviar la manera de veure aquesta part de la història i de la vida, i la va canviar d'una manera brutal, perquè tothom va entrar en el mateix joc, no? Tothom va veure que el que ell feia, que era impossible fer el mateix que ell feia, però que el que ell es dedicava era el que realment li donava un cop de mirada diferent al món de la ràdio, no? De la ràdio esportiva, no? I clar, com que tenia tantes coses, Bundó, perquè clar, com que era capaç de cantar, era capaç de fer acudits, però també et feia el comentari d'esport, el comentari, perdoneu, que se me'n va una mica la veu, amb tot això, et feia el comentari esportiu, no? Et podia comentar igual una jugada al Madrid que vendre't un puritó o que anant-te'n a fer qualsevol altre tipus de història, no? Inclús les bromes i tot, no sé, era tremendo. Jo recordo quan amb ell i amb el Paco els vaig dir, escolta, tindrem que fer la Super Bowl, la primera Super Bowl, que al final fixa't que ens va passar un tren per sobre amb la Super Bowl, però me'n recordo que ells ràpidament van dir que sí, i vam començar fent un espai que es deia Yanquilàndia, que era la primera hora, el que es va convertir en la primera del carrusel, que es va convertir en un desmadre al final important, potser se'ns van anar una mica de les mans, però ell estava absolutament convençut de que la ràdio, amb tot, amb el futbol, amb tot, tenia que tindre una dosi d'entreteniment bestial, no? Bestial. I jo crec que aquest és la gran pòssima, no? del dia Pepe Domingo, que és dir, bueno, és que si ets capaç de divertir-te i transmetre aquesta diversió a l'antena ets capaç de vendre el que estàs fent, no? En aquell moment era carrusel, després de fer tiempo de juego, però tot és així, no? I pel camí al Pepe Domingo ara estic, que em venen 1.000 milions d'imatges al cap, no? Però hi ha hagut de tot, eh? El recordo en el Larguero, tancant el Larguero, el recordo també enfadant-se amb el José Ramón de la Morena, que també vam tindre una moguda molt grossa. Té una vida que el llibre, jo me'n recordo que quan em va dir ei, t'acau un llibre i tal, me'l vaig dir, t'has quedat corto, Pepe. Te faltan cosas o tienes que hacer una segunda parte, porque hay un montón de cosas que estás guardando. Bueno, no hay que contarlo todo tampoco. Ya mira, sabes cómo era el Pepe, ¿no? Que siempre te ella intentaba ser muy positivo en todo, ¿no? Pero también em va alegrar, por ejemplo, ahora a mi libro que traigues también la parte de cómo él va a sentir y cómo va a vivir él, ¿no? Por ejemplo, la sortida de la SER, que va a ser una historia que hay. Que jo sempre he dit que tindria que ser un estudi a les universitats, perquè no se'n va anar una gent de la cera de COPE, se'n va anar el so, o sigui, tu posaves la COPE i semblava que estaves escoltant la CER, que estaves escoltant Carrusel, no? Però era tiempo de juego i això no ha passat mai a la història amb cap emissora de ràdio al nostre país. I és absolutament brutal, no?
Deixa'm saludar també una persona que l'ha conegut molt de temps, perquè de fet ara era, vaja, té tot el record de l'època de la SER i ara també, que és el Manolo Oliveros. Com estàs,
Manolo? Hombre. Què tal? Bon dia a tothom.
Bon dia.
Xavi, bon dia.
Ens deia el Ponsetti, ens deia el Rico, que sí. S'han assabentat perquè els hem trucat ara a quarts de nou del matí. Tu ahir estaves fent partit, no? Estaves fent el Barça.
Sí, el Barça com sempre, sí.
I quan t'has assabentat?
Jo també m'he assabentat avui, doncs també, quan m'ha trucat la Cristina. Sí, estava allí, i qui truca a aquestes hores? Un número llarg, un número curt i tal, i no sé què, perquè jo em pensava allà cap a les 10 del matí, després del partit d'ahir, perquè em vaig anar a dormir cap a quarts de dues de la matinada, i res, no, ni ho sabia ni pensava que pogués passar.
Explica'ns qui passa a ser per la història de la ràdio Pepe Domingo Castaño, per tu, Manolo.
Doncs jo el vaig conèixer el 1978, que és quan vaig entrar a la cadena SER. Ell llavors encara no feia Carrusel Deportivo, encara jo vaig treballar a Carrusel Deportivo amb el Vicente Marco, Joaquín Prat, després José Joaquín Brotons, José María García, etcètera, i després ell va fer Carrusel Deportivo quan el Paco González va ser anomenat el director després dels Jocs Olímpics del 1992 i des de llavors, però abans estava a altres indrets de la ràdio i també teníem molta relació perquè sempre quan venien a Barcelona pels Premis Ondas de tant en tant i tal, doncs sempre volia estar amb mi i a vegades deia, mira, no me apetece estar ahí donde todo el mundo y tal, nos quedamos aquí tú y yo charlando y tomando una copa y tal y estaremos mucho más tranquilos, ¿no? Y em quedo també amb la generositat que era sempre, perquè quan ell va fer el llibre aquest de Hasta que se acaben las palabras, ¿no? Doncs va fer bolos per tot Espanya presentant aquell llibre i invitava a totes les redaccions de tot Espanya quan va venir aquí a Barcelona també. I el que volia era sempre, oye, llévame a un sitio que al final hi ha un chupito de tequila. El tequila li agradava molt, perquè recordava la seva gira i els seus discos a Mèxic i tal, i la seva època de cantant i tal. I bé, i et parlava d'ell i del tequila i de Mèxic i de la seva amistat amb Julio Iglesias. No sé. Un monstre de la ràdio que quedarà la seva veu per sempre, no? Com queda la veu dels cantants, queda per sempre i encara ara, no? La seva publicitat que està en algunes ocasions gravada.
Mira, fa, com dèiem, un any i escaig, el vam entrevistar el gener del 22 quan traia el llibre, uh-huh. I va parlar dels companys, i va parlar de... Ostres, és que és un tipus que al final ha estat 50 anys a la ràdio, no? I que... Uh-huh. L'última aparició radiofònica d'ell, quan diries que és, Manolo? Per entendre fins a quin nivell ha estat al peu del canó.
No, ara fa dies.
Fa dies.
De tant en tant no venia, ja estava gravada la seva publicitat, però de tant en tant venia en directe, i fa dies, no sé, començant la temporada el dia 13 d'agost, doncs el 13, el 20 d'agost, o sigui, fa menys d'un mes.
Doncs ens deia el secret, diguem-ne, de la longevitat radiofònica, deia, són els companys.
Yo he estado rodeado siempre de gente muy joven que me han enseñado qué está pasando en la calle, qué piensa la gente, qué tengo que hacer para adaptarme a los tiempos que pasan. Y eso creo que es lo que me ha salvado de haber abandonado o de haber quedado anticuado y no poder competir con la gente que hace radio ahora, ¿no? Adaptarte a los tiempos que van pasando a tu alrededor.
Es clau això que diu, ¿eh? Manolo.
Sí. I tenia dinars i sopars amb els companys d'allà, sobretot a Madrid, i després feia una cosa que ho ha fet des de fa molts anys, cada mes de juny, cap allà a Sant Joan, a finals de juny, cap a Sant Joan més o menys, doncs convidava a gent propera a ell, de la ràdio, el Paco González, la seva dona, Rubén Martín, Poli Rincón, Josep Maria Menguella i tal, i van al seu poble, a Padrón, i a fer excursions per Galícia i tal. Cada any, no sé, des de fa 8, 10 anys, 12, des que estem aquí a la COPE segurament, doncs cada any estava amb ells, amb la dona del Minguell, el Paco, l'Ama, el Rubén Martín, tots els que podien anar, doncs estaven allà una setmana amb ell.
Bé, hi va haver un altre moment també de la conversa que vam mantenir, que parlava de la malaltia, no? Perquè va tenir un ensurt amb el cor fa ja gairebé 10 anys, i després sí. El que molta gent va patir, em sembla, Oliveros, va ser quan va agafar el coronavirus, no? L'any 2020, no? Que va estar bastant de temps de baixa i va haver gent patint molt per la seva salut. Això és el que ens explicava.
En lo del infarto sí creí que iba a volver, pero en lo del coronavirus creí que no, porque me quedé sin voz durante un mes, fue muy duro, pero yo creo que sales con más fuerza todavía. A mí el infarto y el coronavirus me sirvieron para estar con más fuerza. Ayer le decía yo a mi mujer, estoy como nunca, estoy como aquel coñá, estoy como nunca, fundador, creo que era.
Sí.
Me siento como nunca.
Fíjate, a mitja entrevista ja estava fent el joc de la publicitat. És molt sí, ell,
jo,
això.
Jo recordo una mica abans de l'infart, jo vaig estar amb la meva família a Madrid i vam estar visitant els companys de la ràdio i el vaig notar, ostres, què li passa i tal. I al cap de 2-3 dies em van dir que, doncs, que estava a punt de patir un infart i que va patir un infart, no? Que afortunadament no va ser absolutament res. I després sí, doncs el tema del Covid va estar molts mesos de baixa.
Com s'arrenca un tiempo de juego? Que heu dit a les 12 del matí, no? Com s'arrenca sabent aquesta notícia amb gent com el Paco González, com el Manolo Lama, que en fi, que han estat junts gairebé, són un trident que en fi, que tota la ràdio espanyola durant dècades ha sentit junts.
Sí. El que passa és que té molta força el Paco, té moltíssima força. Perquè ell, no només pel Pepe Domingo Castaño i el que ha passat i tal, ell ha passat també per moments complicats, com tots a la vida, no? I quan està allà 12 hores, 13 hores davant del micro, ni te n'adones que està passant per moments complicats de la seva família, de malalties i temes personals. De manera que segur que ho farà amb la força de sempre. Jo no he parlat encara amb ell, perquè ja dic, m'ha trucat la Cristina, m'he llevat i estic aquí amb vosaltres, però té una força immensa. Segurament una força que va contagiar també el Pepe Domingo Castaño, perquè si ell, amb la seva edat, donava l'exemple a la resta de gent que pujava, doncs això s'encomana. I s'encomana també als que estan a prop d'ell, com el Paco González, el Fort Hevia, que és el productor, i tots els que li estimaven i que estaven al seu costat.
Acabo ja amb el... Estem parlant amb el Manolo Oliveros, amb el Ponsetti, amb el Miguel Rico, tres persones que l'han conegut moltíssim, el Pepe Domingo Castaño, com a llegenda de la ràdio a Espanya, una veu inconfusible, 4 premis Ondas, un tipus reconegudíssim, que va transformar la ràdio musical, que va transformar la ràdio d'entreteniment, que va transformar la ràdio esportiva. Preguntant-vos només per el famós duel, el moment en què la ràdio espanyola canvia, que és el duel amb José María García, no? Vosaltres teníeu un projecte que era de molt entreteniment, García tenia un projecte que era d'una presència escènica molt, molt solitària, molt d'ell, i vosaltres era coral, no? Com diríeu que això, el que va passar en aquella dècada d'enfrontament radiofònic, ha canviat la Ràdio Espanya, Oliveros i Ponsete?
Bé, nosaltres som el viure en primera persona, no? Perquè la Reguera va començar el 1988 i, clar, hi havia la lluita, entre cometes, amb José María García, no? I vam començar, doncs, de zero. Alfredo Redaño va dir que José Ramón de la Moreno, la seva forma de parlar, familiar i tal, i molt propera, doncs, que era l'estil per fer front a José María García, i bé, doncs van ser anys molt, 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 molt macos, molt bonics, que a més després van donar els fruits d'aconseguir el liderat lluitant molt, no? Però, i Pepe Domingo Castaño tenia un lloc sempre al Larguero d'escriure un text, perquè sabia molt escriure, era un poeta i li agradava molt escriure, no? Llavors es preparava un foli tal, i al final del Larguero sempre sortia l'opinió de Pepe Domingo Castaño amb una música de fons. Bé, va ser un moment molt, molt important, com un moment també molt important a la Ràdio Espanyola, que és el que deia el Ponset i el Miguel abans, és quan el 2010 va passar el que va passar i ens vam anar, vam escollir, doncs, un altre camí.
Ponseti.
Doncs, Manolo, un abrazo enorme.
Un abrazo.
Fa gràcia que em preguntis això, no? Perquè jo era un becari al costat del Manolo Riveros a Barcelona, treballant junts i vam viure, no sols nosaltres, sinó en aquell moment tota la redacció de la SER, un canvi d'història, no? Sense saber-ho, no? Perquè, clar, de cop i volta era David contra Goliat, vull dir, us heu de situar el que suposava en aquell moment García, no? I les històries que el Manolo i jo havíem viscut, en primera persona, que era no era fàcil lluitar contra García, eh? Vull dir, arribaves als llocs, a les entrevistes, i me'n recordo, Manolo, ja està aquí el de la COPE, ja no me dejan, ja. Me'n recordo d'aquelles històries, no? I com la clau també de Pepe Domingo era important, perquè era un tipus amb un ànim, com molt bé deia el Manolo, de ferro, no? I ens, una mica ens ajudava a tots de vinga, cap endavant, no? Recordo també l'entrada de Michael Robinson, vull dir, van ser moments molt, molt bèsties a nivell viure a ràdio, que estàs dins de tot això i no te'n dones compte, i ara quan ho mires una mica des de lluny, no?, en perspectiva, dius, mare meva, no?, i el que deia el Manolo, no?, tot el que va passar, la sortida de la set, tot el que us deia abans, no?, és que si mires i reescrius la història de la ràdio, Pepe Domingo està en primera persona amb uns canvis absolutament brutals, o sigui, era el que us deia abans, és que se'n va anar el so de la set, és que el Larguero va canviar la manera de fer ràdio a la nit i va canviar el lideratge, no?, d'una persona que era José María García, que en aquells moments era intocable. I bé, enmig de tot això estava Pepe Domingo Gastany.
Rico, vols afegir alguna cosa més?
Doncs no, Nai, que és una ironia del destí que avui sigui diumenge i que s'hagi de tirar endavant amb aquesta ausència d'aquí només un moment. Que vull imaginar-me una cinta amb el seu hola, hola, i després sentir, el Paco tractant de continuar vivint.
Et dic una cosa, jo crec, Rico, que el Pepe Domingo, si tria un dia Bernat anés en diumenge, vaig a parlar amb la cadena SER, perquè m'agradaria que, ojalà em facin cas, que avui, com homenatge al Carrusel Deportivo, també obri amb l'Hola Hola.
Ostres.
Bueno,
Ponseti, seria increïble això, eh?
Pues, bueno, jo crec que la Laura Martínez em farà cas i avui Carrusel tindria que obrir amb Pepe Domingo Castaño.
Quina hora comenceu el Carrusel?
Avui arrenquem a les dues perquè tenim la carrera a Singapur. No sé si tiempo de juego por ahí, bueno,
a les 12, probablement.
A les 12, Oliveros.
Clar, sí. Començareu a les 12, com nosaltres, però cadena suposo que serà a les dues.
No, cadena a les 12.
A les 12 també?
Sí, també.
Ostres, seria història de la ràdio sentir els dos programes que es dediquen a les dues grans ràdios espanyoles a la vegada. Un hola, hola, perquè efectivament la grandesa també de Pepe Domingo Castaño és que hagi deixat amics a un cantó i a l'altre d'aquesta manera, no? Ara mateix estic parlant amb l'Oliveros i amb el Ponsetti, que han fet camins diferents, òbviament, no?
Però escolta'm, és sí, que així és Pepe Domingo, eh?
Clar.
O sigui, Pepe Domingo és una persona que ha deixat amics a tots cantons, o sigui, que era amb algú amb qui podies parlar, home, si li havia fet una trastada, m'imagino que no, però que Pepe Domingo, veritat, Manolo, és que
era... Li agradava ser, sí, clar, ser amics. Venia a Barcelona, hola, Chato, ¿dónde cenamos? Tal.
Claro.
Sí, sempre sí, dinar, sí, sopar, clar, parlar, sí, la sobretaula, estava molt... Sí, molt amb la gent. I jo crec que una cosa, que és que el més important per ell, que jo crec que ha estat molt feliç i que ha fet al final el que ha volgut fins al final de la seva vida. El que ha volgut.
Jo també estic d'acord amb el Manolo.
Volia...
Viscut com ha volgut viure.
Volia que el sentíssim, volia que sentíssim un parell de vegades més a Pepe Domingo Castaño d'aquesta entrevista de fa un any i escaig quan presentava aquest llibre d'Hasta que se me acaben les paraules en aquest programa. Va dir una cosa que és molt important, vull dir, tots els que ens dediquem a la ràdio hi ha una mena de carinyo gairebé ancestral al mitjà, no? És com que a vegades fins i tot per altra gent que potser no li interessi tant ens fem pesats perquè diem allò de, no, del so de la ràdio, de la família, dels pares, etc. Però Pepe Domingo Castaño que explicava que això, que al principi ell podia haver estat capellà, no? Que ho va deixar, que es va dedicar a les pells, que era una feina que li donava, no?, que li garantia la trajectòria, però que ell sentia que havia de fer ràdio, no? Explicava en aquest programa fa això uns mesos, un any i mig, per què va acabar dedicant-se a la ràdio.
Mi madre lo tenía encendido todo el día. Dos hombres buenos, Diego Valor, las novelas, Amarrosa, Simplemente sí. María, El secreto de nacer, un montón de novelas lacrimógenas con aquel Doroteo Martí, con Teófilo Martínez, Eduardo La Cueva, Matilde Vilariño, que hacían diabluras, y luego las canciones de los discos dedicados. La radio era como el altavoz que salía a las calles de mi pueblo y llenaba todo el pueblo de sonidos a los que yo quería pertenecer desde pequeñito.
Clar, imagina't, eh? També és per una generació, aquesta ràdio que sortia de les cases i que era la banda sonora dels pobles, com el seu padrón de Galícia, hi havia una cosa màgica en formar part d'aquella ràdio, no? O sigui, de ser aquella veu que trasllada i que va caminant d'una casa a una altra i surt per les finestres i surt pels carrers, etc. No? I d'aquí aquest carinyo que tots els que ens dediquem a la ràdio li tenim al mitjà. En fi, quan ens acostem a 3:15 del matí, li hem dedicat una bona estona a un mite absolut de la Ràdio Espanya, Pepe Domingo Castaño, l'home que va estar al capdavant del Carrusel Deportivo des dels anys 80, juntament amb el Paco González, que van fer el canvi a inicis dels 2000, la primera dècada dels 2000, cap al Tiempo de Juego de la cadena COPE, fent, en fi, història de la ràdio, amb el Manolo Oliveros, amb el Ponsetti i també amb el Miguel Rico. Els tres, de veritat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Gràcies a tu, Xavi, per aquests minuts que has dedicat al Pepe Domingo Castaño i a la ràdio. Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Gràcies,
Ponsetti. Gràcies,
Rico. Refem una petita pausa. No sé si volíeu afegir alguna cosa dels que heu escoltat, el Pepe Domingo, Castaño. Mira, em fa que sigui el Pau Canaleta, perquè, clar, les bandes sonores de la gent són una cosa important, eh?
Sí,
i
no,
en el cas de...
I ara l'Olivedos em recordava això de quan abans no hi havia ràdio d'esports a la nit, no? Que havies d'escoltar el Larguero o així, doncs sí que acabava amb aquest, bueno, amb aquells articles curts amb musiqueta, sí, que feia ell i tal.
Diria que tenim un fragment, no sé exactament de quan és, d'aquests discursos finals que feia, meravellosos.
Eren quarts de dues de la matinada.
Sí, tardíssim, que eren pràcticament una poesia a les matinades radiofòniques, i que sonava, a veure si Josep Maria em pots posar aquest fragment que sentíem a les 8 del matí, que explicava el seu retorn també a la ràdio després del Covid.
Yo he estado rodeado siempre de gente muy joven.
No, a veure si podem sentir-lo, el que triàvem a les 8 del matí per arrencar, sisplau, aquest. A veure...
Aquí me tenéis, un año más viejo,
creo que un año más gruñón, un año más abuelo, pero un año más seguro de que este partido lo vamos a ganar entre todos, aunque sean los penaltis. Y con ganas ya de cabrear a Pedrito y de que me grite al oído: ¡Barca Cafuti, Pepe!
D'alguna d'aquesta manera tan radiofònica, tan literària, tan bonica, el Pepe Domingo Castanyó acomiadava els programes del Larguero en el seu dia. Ara flipareu, perquè estàvem parlant amb el Manolo Oliveros, estàvem parlant amb el Ponsetti, estàvem parlant amb el Miguel Rico. Evidentment no us espereu qui tenim en línia ara mateix. José María García, bon dia, buenos días.
Muy buenos días, vamos, muy buenos días entre comillas, porque la noticia es triste, desagradable, inesperada e incluso sorprendente.
Hablábamos con Oliveros y con Ponsetti, con Rico, nos decían, es que nos hemos enterado porque nos habéis llamado esta mañana. No lo sabíamos, ha sido absolutamente repentino.
Sí, a mí me ha llamado una compañera vuestra, de otra radio, lamento no saber cuál ha sido para decirlo, pero es la que me ha dado la noticia.
Obviamente nadie se lo esperaba, aunque Pepe Domingo había tenido problemas de salud, como comentábamos antes, un infarto en su día, pero también el duro paso por el COVID. Tú que te enfrentaste radiofónicamente con él y con los compañeros de Paco González y Manolo Lama, ¿qué crees que significa Pepe Domingo Castaño para la radio en España?
Una gran pérdida, porque ella, todo aquel que es un número uno es por algo. Y él era un número uno, no le ocupaba ni le preocupaba excesivamente el periodismo, ni las noticias, ni la primicia. Él hacía algo trascendente para la radio, porque es de lo que vive, la publicidad, y se había convertido en un auténtico número uno.
De esa época, ¿cómo lo recuerdas, José María? En ese duelo.
Pues, con un bon vivant, un tío que le encantaba... que le encantaba vivir bien. Trabajaba, se ganaba brillantemente su pan, pero fundamentalmente lo que quería era vivir. No molestaba, no incordiaba, pero para mí, salvo que haya cosas que yo no conozco, pero es raro, a mí me ha parecido siempre una buena gente.
Desde ese punto de vista, lo hablábamos con Oliveros y con Ponsetti y con Rico, una de las cosas importantes, dejó amigos en todas partes, o sea,
sí.
De la cadena SER a la cadena COPE, y todo el mundo habla bien de él.
Efectivamente, es que es lo que él se ha merecido.
Tú lo sabes mejor que nadie, que esta es una profesión que engancha, pero que quema muchísimo también. ¿Cómo se explica que alguien como Pepe Domingo Castaño aguantara 50 años delante de un micro?
Pues porque lo que le hacía, lo que él hacía, le gustaba. Y entonces es difícil, con la edad que tenía, tragarte, por ejemplo, ahora todas las horas estas de tiempo de juego, porque antes era más entretenido, coincidían varios partidos, ahora tenías que defenderte con un solo partido, y a veces malo, malo, malo. Pero él... no se cansaba, no se aburría, quizá miraba el reloj, el tiempo que faltaba, pero cuando haces, repito, lo que te gusta y lo haces tan bien, el tiempo no cuenta.
Nos ha dicho Ponsetti una cosa que no sé si compartirás conmigo, José María, pero sería historia de la radio. Dice Ponsetti, probablemente tiempo de juego en la COPE a las 12 o más tarde, empiecen con el Hola Hola de Castaño, ¿no? Ese clásico Hola Hola que marcó la banda sonora de la radio. Dice, yo voy a pedir también que en Carrusel empiecen con la voz de Pepe Domingo Castaño. Sería historia de la radio, ¿no? Las dos emisoras, la SER y la COPE, unidas por la voz de Pepe Domingo Castaño a la misma hora, ¿no?
Pues él ha estado en las dos y realmente es lo que se merece. Y yo creo que la SER lo debe de hacer. Es más, estaría por asegurar que lo va a hacer.
Estarías por asegurar que lo va a hacer, de acuerdo.
Sí.
José María, muchísimas gracias por atendernos esta mañana en un día especial.
Un abrazo y nuestras oraciones para Pepe.
Gràcies, José María. José María García, també per parlar d'un mite de la ràdio. T'he tallat abans, Pau Canaleta, si volies afegir alguna altra cosa.
No, res més. Només que també jo el vinculo molt als partits de Champions del Madrid, perquè, òbviament, el Barça, doncs, escolta RAC1 i tal, i l'únic que, quan jugava al Madrid, però ja em s'hi perdia, doncs, escoltaves el carrusel, no?
10 minuts per arribar a les 10 del matí. Farem una petita pausa, si no em diu el contrari.
Bueno.
Volies afegir alguna cosa?
Perdona, bueno, sí, per posar una miqueta de... A veure, jo no el vaig conèixer, no segueixo els programes esportius, només que com a curiositat, però jo crec que en aquest cas Pepe Domingo Castaño representa aquesta nova generació de periodistes que es converteixen a ells mateixos en una marca. Ells són la marca. Ells i després el seu equip. Primer són ells i després porten un equip, i per això va ser un trasbàs tan gran per la SER quan van decidir marxar en bloc cap a... va crear una crisi extraordinària. I des d'aquest punt de vista, doncs, és un fenomen nou. I ell va inventar, d'alguna manera, va ser un dels que va inventar amb més força aquest fenomen del periodista marca. L'altre és que els programes esportius, i particularment el seu, van ser dels primers que van trencar primers gèneres periodístics, és a dir, no se sabia si estava fent crònica, relat, transmissió en directe, entreteniment, però del més emocional, que en el cas dels esports a més s'hi presta molt, i després van fer una cosa que a la ràdio representava una ruptura respecte dels cànons que s'havien aplicat a la premsa en general, que és, a part de separar els gèneres, va separar a la informació de l'entreteniment, i després va separar la informació de l'entreteniment de la publicitat. I la publicitat es va passar a incorporar en la locució sense advertir, que era una regla fonamental del periodisme, que quan hi ha una publicitat quedi clar pel lector o per l'oient que allò és publicitat. Aquí no, aquí la publicitat es barrejava, ell mateix cantava el soberano, n'hem vist ara on això, no? Llavors això va multiplicar molt els ingressos d'aquests programes.
Bueno, perquè ho va convertir en entreteniment.
Sí.
La publicitat era entreteniment.
L'audiència es va disparar, però és que a més tenien assegurada una financiació extraordinària. Per això, quan un d'aquests programes marxava d'una emissora a una altra, no només era un d'alta baix des del punt de vista periodístic, sinó que era un d'alta baix també financer.
I tant.
Però aquesta fusió és un art. És un art perquè hi ha un relat de continuïtat, bueno, hi ha... i l'oient sap perfectament
també
quan li estan donant informació,
sobre això.
Quan li estan explicant
també
el
hi ha crítica
partit
sobre això,
i quan està fent publicitat. Però sí, però diguem-ne que és com un nou llenguatge.
La
capacitat de crear un nou
això
llenguatge.
Això ha generat molt debat ètic en la professió.
Que comprèn l'oient.
8 minuts i arribarem a les 10 del matí. Deixeu-me res, 2 minuts de publicitat i canviarem radicalment de tema després de dedicar-li aquests primers minuts de la tertúlia a Pepe Domingo Castaño en el dia que hem sabut, a les 8:30 del matí, fa escassament una hora i 20, fins i tot els seus companys, bona part d'ells, com heu vist, no ho sabien, la mort d'un dels grans noms de la ràdio de les últimes, de l'últim mig segle, com és Pepe Domingo Castaño. Ara de seguida tornem.
Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible.
Día Lliure, amb Xavi Bundó.
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonoculturajoven.gov.es. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.
Renova l'estiu de casa teva amb 100, 200, 300, fins a 500 euros de descompte. Sí, perquè a Conforama per cada 500 euros te'n descomptem 100. Del 15 al 18 de setembre. Conforama.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
4 minuts i arribarem a les 10 del matí, avui acompanyats de Sara González, d'Antonio Baños, de Milagros Pérez Oliva i de Pau Canaleta. Baños.
Què mana?
Què, hi ha amnistia o no hi ha amnistia?
Aviam, deixa que miri per la finestra.
Mira, si volem sentir la Yolanda Díaz, que ha parlat a la Vanguardia aquest matí, en la conversa que mantenien amb el Juliana... Interessant, perquè hi aporta un paper important, i crec que bona part de la lectura de la premsa va per aquí. El Carlos Cué ho diu al diari El País, la Lola García ho diu també a La Vanguardia, la necessitat que té el PSOE de, per poder donar aquesta amnistia, que no s'aixequi gaire la veu al voltant de la unilateralitat, o que hi hagi fins i tot una certa renúncia d'això. A veure si ho podem sentir. Em diu que el Josep Maria, que ara de seguida podrem sentir el tall. És un document de veu en aquesta entrevista que bàsicament ve a dir que si això és un pacte històric, hi han coses com la unilateralitat que no poden formar-ne part. Mira, és aquest moment.
No és una llei d'amnistia. Acaba en una llei orgànica d'amnistia, però li antecede un acuerdo que és social. Cuando digo que el acuerdo social es que tienen que estar los empresarios, los sindicatos y la sociedad civil dentro de ese acuerdo, y es político. Y cuando hay un acuerdo no cabe unilateralidad alguna.
Unilateralitat alguna, no? La paraula no és a l'atzar, diguem-ne, no? I està dirigida directament a Carles Puigdemont i a Junts per Catalunya, específicament.
Jo, bueno, com has dit a mi...
Sí, t'ho tiro tu perquè llavors
fa la resta. Sí, sí. No, primer, un record sobre això de la unilateralitat, és una paraula que no em surt gaire bé.
És que és difícil de dir, eh?
Sí, dic, jo l'única unilateralitat forta que recordo són aquests dos vaixells amb 6.000 militars i policies desembarcant amb porres i escopetes. És a dir, això és un acte d'acció unilateral, no? Sobre un dels territoris d'Espanya. És a dir, suspendre, ja sé que el 155 és constitucional, però bueno, suspendre una autonomia perquè ho vota el Senat també és un acte unilateral, democràtic sens dubte, però unilateral per part del govern central vers altres administracions. És a dir, que jo crec que quan diuen unilateralitat sempre és el bàndol perdedor, diguéssim, serien els perifèricos. I que l'Estat, òbviament, i Yolanda Díaz també és en aquest sentit, es reserva, perquè té dret i perquè té el monopoli de la força, ser unilateral quan li surti dels nassos. Pot ser unilateral a la Valla de Melilla, pot ser unilateral a Perejil, pot ser unilateral on li dona la gana, perquè per això és un estat sobirà i està reconegut. Llavors, clar, quan parlem d'acuerdo històric o no sé què, el que estan venent és una mena de rendició, allò de passar pàgina, reconciliació, no sé què. És a dir, bueno, no ho torneu a fer i a canvi us donarem, doncs, bueno, una solució personal o una solució bàsicament política i algunes coses. De totes maneres, s'està venent el ninot, s'està vestint el ninot, cadascú, i això també és legítim, eh? Jo tot el que estic dient és perfectament legítim per totes les bandes. Això és un acord d'investidura. És a dir, teòricament, generalment, el que s'havia demanat és venien els canaris, diuen, dona'm 740 milions, venien els bascos, la Y basca de trens, venim els catalans, volíem uns milions, i a canvi d'una sèrie de cromos, doncs es votava el president del govern espanyol. Ara, aquesta cosa com el cromo, és un cromo bastant poc digerible, s'ha de vestir de moltes maneres, tant per part de Junts com per part del govern, i s'ha de vestir d'acord històric, de segona transició, no sé què, no sé quantos, però és un acord d'investidura perquè Pedro Sánchez sigui president del govern, no és res més, perquè no s'han assegut, que diu, empresarios i no sé què, i, bueno, empresarios i secretes i les clavegueres de l'Estat i Pegasus, perquè clar, s'hauria de seure molta gent per fer una... De fet, la idea de taula de diàleg i era aquesta, que s'assegués tothom